secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composed. Saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Well, there was a time. What's really going on below? But now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew.
sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré
molt bona nit, se sent això, se sent? Jo no em sento, a veure, bona nit, bona nit, què tal? Sí, sí que sí, això és un programa més, un dimarts més, aquí a Contrabanda, al 91.4 de l'FM, al pes de la llum, com sabeu ja, i aquest és un programa en directe, esclar. Avui tinc un parell de convidades i com cada dimarts són gent que entra a casa vostra, entra a casa nostra i que potser mai us trobaríeu, mai xerraríeu, però que d'alguna manera els anem portant aquí, van apareixent, van patent la xerrada, fent els vinets, aquí unes galetes que tenim que ens ha fet la Sofia. I d'aquesta manera tan tranquil·la, pues, ens anem coneixent una mica tots aquests humans i humanes i aquests temes que dintre de Ràdio Contrabanda es poden tocar de la manera que volem, obrint llibres, fent preguntes, com no sé si us ho he dit, que a mi també em podeu fer preguntes, vull dir que no és que jo faig una entrevista, sinó que estem aquí tots tres i xerrem i ens interrompim, ens interpel·lem, igual que ens trucarà algú potser i ens dirà, bueno, jo vull saber això que diu la Mercè, o això que diu, que per cert ja començo avançant els noms, la Mercè per una banda i Zoom Zoom et vaig posar, però
sí, Zoom Zoom, val més que em posi Zoom Zoom. Tothom em coneix per això.
No, home, no, però també hi ha...
No, jo em dic Montse.
Montse, clar que sí. Montse i Mercè i Jordi, que és el que us parla. Tenim moltes coses per parlar, però no sé, a veure... com ens hem conegut nosaltres?
Al carrer.
Al carrer?
Callejeando.
Bueno, més o menys, sí. A la porta de l'Helio Gabel.
Sí.
Quan l'Enric Casases, que ja ha vingut un parell de cops per aquí, estava fent una inauguració molt poc vernissatge, zero, no? O sigui, d'aquelles inauguracions de...
Minimalista.
Sí, minimalista. De retallades.
De retallades, sí.
I allà vam coincidir a la porta, vam estar xerrant, vam caminar una mica i al final us dic, ei, per què no veniu al programa?
Exacte.
Ja ha passat un mes... I aquí estem. A mi per què em vas impressionar, Montse, per la força que tens?
Hòstia.
I quan vas començar a explicar coses va ser com dir, clar, home, havies portat una galeria d'art,
sí, un espai d'art. Un espai d'art, ens dedicàvem... ara és una associació, eh?
Existeix encara?
Sí, el que passa és que està com la vella dorment. Però sí, jo vaig fent coses, vaig preparant projectes i tal, però a veure, amb aquests temps que corren tampoc hi ha massa camp, ¿vale? Llavors pues, esperem que vingui una miqueta més de bonança i llavors doncs, ja ens hi tornarem a posar. Uh-huh. Però bueno, en allà el que fèiem, o sigui, jo em vaig trobar amb la... amb què coneixia quantitat d'artistes joves que no tenien cap de manera de, primer, de contactar amb el públic, uh-huh, de contactar amb possibles clients i de... començar a llançar-se a el que era el món seu, creatiu i tal. Llavors vaig pensar, bueno, tenia... A l'espai estava el carrer Llibertat, gran carrer, Gràcia, i era un espai molt bonic i el transformàvem. O sigui, només fèiem instal·lacions de tot tipus. Instal·lacions, jo què sé, transformàvem tot el que era l'espai, però eren normalment treballs en progrés. Això volia dir que un artista sempre era menor de 30 anys. Llavors, a mi em presentaven els projectes i jo llavors els dirigia i els optimitzava segons com millor podien lluir. Però la dinàmica era aquesta, que durant un mes l'artista estava en l'espai aquest, a portes obertes, vale? Fent, creant la seva instal·lació que després es posaria, no? I llavors això et donava pues, que la gent que passava pel carrer veia, normalment es feien coses raríssimes, a veure, i s'interessaven, i llavors podien entrar i interactuar amb l'artista. Llavors això amb ells els donava com una espècie de tables.
Sí, sí, sí.
Vale?
Sí, sí,
allò per començar. Primer, també els hi servia molt per aclarir-se el seu discurs i, si no en tenien, crear-se'l, saps? Perquè es tracta d'això. I llavors, doncs, pues va ser molt interessant. Durant un mes l'artista treballava frente al públic, en un mes tenia que estar allò liquidat, i llavors es deixava la instal·lació i l'artista desapareixia. I llavors es feia una inauguració i estava obert durant un altre mes. Llavors, esclar, jo m'encarregava, pues, jo, què sé, de contactar, de fer tot el tema de promoció, de penjar-ho a la pàgina web, i a més els hi produïa un DVD que normalment que servia com a catàleg i com a document de lo que s'havia estat fent. Primer gravàvem tot el treball en progrés, diguéssim, després gravàvem el que era la inauguració, la instal·lació, i llavors, per exemple, sempre venia pues, gent de televisió i tal i quant, llavors els clips que feien doncs, també s'incluïen en aquest DVD, que els hi servia a ells pues, per promocionar-se. I així era aquesta labor.
Això per molts artistes era com de somni, no? De dir,
sí, aconseguir... per molts artistes de somni, i també m'he trobat amb algun fracàs, que és per això que vaig prendre una miqueta de distància, perquè vaig jutjar malament a l'hora d'escollir dos artistes que van venir, i vaig tenir problemes legals.
Hola.
Sí. O sigui, amb tots els altres, res, cap problema, però aquests van veure el filon i llavors van anar a saco, a judici...
Però de què? Quina acusació et podia fer un artista?
Els drets de reproducció eren d'ells i que jo no podia ni siquiera... vaig organitzar una subhasta, vaig aconseguir vendre'ls i les obres, tot això, i llavors ells em van denunciar per no firmar, per no signar un contracte. O sigui, part de la culpa era meva, perquè jo vaig de bona fe sempre, i llavors doncs...
Perquè tu, pel que entenc que explicaves, tu feies una mica de doble, no? Perquè quan tu els guiaves una mica cap a on podia lluir millor allò que ells proposaven...
Mira, ells no pagaven un duro pel lloguer que jo... Que no, saps? Jo sí que pagava el lloguer.
Sí,
o sigui, era una acció totalment altruista. Però... Vale? I tot el temps de dos mesos de tenir-los en allà i de promoció, de fer la promoció i de tot això, si ells haguessin tingut que pagar per tot aquest treball fet, els hi hagués costat una milionada, saps? Però bueno, la cosa està en que uns van fallar, uns,
ja,
que eren una parella de grafitistes.
Vaja.
Sí, sí, sí. I després, per als altres, tots els altres, pues, fantàstic i tot molt bé i molt agraïts, i va ser unes col·laboracions molt, molt boniques. De fet, estan a la pàgina web, excepte la d'aquests dos pillos, que fuera, saps? Fuera. adiós.
Vas escarmentar i, oh. I van sortir perdent uns altres que t'haguessin seguit allà segurament.
No, és que, no, bueno, no va ser per això precisament, perquè llavors vaig pensar, però això em va agotar una... Bueno, vaig fer dues instal·lacions més, o sigui, encara vaig continuar, però llavors vaig reconsiderar i vaig tenir la necessitat d'anar-me'n, de prendre un any sabàtic, perquè jo soc una persona que sempre està treballant tota la vida. I llavors, al veure la injustícia de lo que estava passant per aquest tema, doncs vaig dir, escolta...
I l'absurd, no? L'absurd.
Sí, no? O sigui, que dius, hòstia, realment hi ha gent que no té cap futur, ni per molt que tu els hi donis l'empenta, ni parlar-ne. Mira, la cosa està en que tots els altres... Bueno, a veure, tu coneixes el Pez?
Pez?
Sí, és un noi que fa graffiti.
No.
Sí, és famosíssim. Els peixos, aquests somrients que hi ha por ahí.
Val, sí.
Aquest, mira, va fer la primera exposició amb mi i ara pues, està per tot el món, allò, al Japó, que si, saps? Allò que ha sigut una plataforma molt, molt bona. Després un artista holandès també, que ja tenia una carrera i tal, però des de l'experiència aquí a Barcelona li va suposar pues, obrir-se, diguéssim, a lo que era el sur d'Europa i més enllà. Després vam fer la primera instal·lació interactiva quan aquí encara no hi havia mòbils d'aquests així intel·ligentes, bueno, que són més tontos que cagar, però bueno, d'aquests intel·ligentes. Hi havia un artista a Holanda, que li diem el Diwan, que ens enviava... ell, amb la càmera del mòbil, feia com una espècie de seqüències,
sí,
d'imatges, vale? I llavors ens les enviava directament i es projectaven immediatament en unes pantalles molt grans que hi havia en la sala, no? I llavors la gent estava online, connectat, i llavors la gent podia interactuar amb ell. Estava però no estava, saps?
Era... Sí, sí, sí.
I cada dia enviava nou material.
I clar, anava creant aquesta nova... Sí. Això que avui exacte, ja estem tan acostumats, però que llavors sí, era com un
això era
miratge,
clar,
no?
L'any 2000...
Això era el 2004. El 2004. Uh-huh. O sigui, han passat... Quan va començar això a anar... El tema de la connectivitat per mitjà del... Clar, a Holanda sí, perquè estaven per endavant... Però ell estava, pues, això, ens connectava directament a la nostra pàgina web i llavors simultàniament es reproduïa, o sigui, sempre hem anat bastant endavant de tot el que després la gent ha anat fent en aquesta ciutat, Barcelona.
Sí, que els que van fer-ho bé o van viure aquest procés amb tu han seguit, han estat promocionats.
Per exemple,
els altres...
artista molt bona, la Nina, també, sí, va fer una instal·lació que estava tota penjada del sostre i la gent es tenia que estirar amb una espècie de matalassos grandiosos que teníem allà a observar el firmament. I llavors amb música dels planetes, o sigui, un soundtrack de... Saps que la NASA, la pàgina de la NASA, tenen uns MP3
sí,
que són dels sons que produeixen els planetes, que Saturn té una freqüència, saps? Que l'altra té l'altra, i llavors ella va, a més de fer tot això, perquè és una artista plàstica, doncs llavors el que va fer és muntar el soundtrack de la instal·lació. Llavors estava tot el llet posat en allà i semblava que estaves, saps? Perquè és tot un univers de figures que interactuen entre elles i molt interessant.
I aquesta funció teva de portar la gent... De portar mitjans, de fer tota la producció i de promocionar-ho, que és feina, vaja. Que
sí, és molta feina. El que passa que, clar, quan et comencen a conèixer, doncs llavors els mitjans els reconeixen.
I ja els agrada.
Sí, i llavors ja només tens que enviar o inclús et truquen ells que prepares alguna cosa, o el que sigui, sí, perquè, a veure, va ser quan ho vaig fer jo, era l'única sala de Barcelona, l'única tipus que la gent li diu galeria, però no era una galeria, sinó que era un, com una espècie d'un espai multifuncional i obert això als nous creadors i tal, però sense pijeries ni
un esdevenir continu.
Exacte. I era això, pues, un mes treballant allà, interactuant amb la gent, i després ja el final, no? Allò, pam, la cosa en si. No, se va estar molt bé.
On vas anar després?
Després me'n vaig anar...
sabàtic.
Ui, després, quan vaig dir sabàtic, per mi els sabàtics... Vale, no és allò de... Ja m'agradava el tema de pensar, bueno, doncs me'n vaig a una platja i em tiro una allà i no faig res, no. Resulta que llavors jo sempre he estat bastant interessada pel tema de com les religions influeixen en la penya, no? I llavors, doncs, bueno, òbviament, jo he viscut a Holanda 12 anys. Llavors hi ha el calvinisme, i
protestantisme,
i tot això. O sigui, jo, quan vaig anar a Holanda, el primer que em va sorprendre és que hi haguessin esglésies de tots, que si els Reformers, que si els mormons, que si aquests, si els altres, jo pensava, flipa, no?
Els baptistes i els anabaptistes, i els
de
l'últim dia.
Tots, i el del primer dia, tots.
A Sud-àfrica també, com que és mig així holandès, a Sud-àfrica també vaig veure tantes que ens fa una...
Sí, clar, és que, a veure, la cultura holandesa és això, tothom... més o menys tothom és religiós, però vull dir, ells, si ara tu fas un nou culte, tants els hi en fot, saps què vull dir? O sigui, sí, també tindràs allà i església del no sé quantos, església del papito.
Bueno, pues... Això també es diu llibertat de pensament, no?
Sí, deixa fer.
Cadascú,
clar, a veure, la més important és el protestantisme, però... Clar, aviam, els hi ve ja de fa molts anys. I llavors, doncs, pues, bueno...
Què vas veure amb això de la religió, com agafa la gent?
Sí, com els... a mi em sorprèn.
Què vas descobrir?
Jo he descobert que la religió està feta pels homes. I que és una eina de control.
Els mascles?
Sí, els mascles en general, sí. Sí. Bueno, però això, clar, a veure, jo la idea meva d'anar-me'n a l'any sabàtic era, primer, el catolicisme, com que he nascut aquí i m'he criat al mig del catolicisme, doncs ja sé de què va, no? Després, el judaïsme, també sé. Després, el protestantisme, també sé. Estar a Holanda també hi havia els musulmans. Vale, doncs llavors, saps, llegeixo, m'agafo, encara que diuen que el Coran no es pot llegir, pues lo que hi ha escrit del Coran, pues m'ho he llegit. I el que em faltava més, o sigui, l'hinduisme també, a veure totes les fàbules dels hindus i tot això, però el que em... volia aprofundir era en el budisme. I llavors, a on podia jo anar a estudiar? Però estudiar, no anar-me'n a un ashram allà a fer meditació, no. Això no era... No, me'n vaig anar a Sri Lanka. Em vaig matricular a la Universitat de Kandy per estudiar ètica budista. Però... Llavors ja sí que és quan realment vaig... perquè era el que em quedava per veure allò. Clar, a veure, no sé, jo també el tema dels mormones, també m'he llegit tota la parafernàlia, també conec de primera mà algun mormó. I llavors vaig pensar, bueno, pues el budisme. Però em va decepcionar moltíssim.
El budisme... perquè... no és religió, en realitat.
No, és que, a veure, hi ha un màster que fan allà a la Universitat de Kandy, al mig de Sri Lanka, a Peradeniya, que resulta que és a dintre de la universitat i és ètica budista. Jo volia fer un any en allà, vale? I tal. Però llavors et dones compte de que, a veure, jo vaig anar al campus, era l'única estrangera, i llavors els dic als estudiants que trobo per allà, i què, com esteu organitzats aquí? Hi ha comitè d'estudiants o hi ha... I em van dir, ui, no, vine, vine. Em van portar una part, no? I em diuen, no, és que aquí vés amb cuidado, perquè els monjos manen molt, eh? I aquí no volen que estem organitzats. Diu, si nosaltres... l'última marxa que vam fer va acabar com el Rosari de l'Aurora. Sí, i llavors em van portar, que allà que... Allà està, a veure, les instal·lacions és fantàstic, no? Està al mig d'un jardí, pim-pam, i llavors hi ha com una espècie d'estany molt gran, amb una espècie de borde de ciment, no? Pam. I em diu, veus aquestes taques d'aquí? Hi ha quatre taques marrons grosses. I doncs aquí vam trobar, diu, aquí es veu on vam trobar els quatre caps dels que organitzaven la marxa aquesta, de que volien més llibertat en els estudis i que no els estessin tant al damunt. Sí, sí. O sigui, sí. I llavors vaig pensar... Ui, ui, ui.
Vaya la ètica, no? Vaya ètica.
I aquests monjos m'han d'ensenyar a mi... d'ètica, quan el que van fent és tallar caps. Llavors, saps què passa? Que jo a Sri Lanka hi he anat des de... Sí, hi he anat des de que era molt jove.
Què
vale?
Dius? Quina
sí,
cosa?
Sí, jo hi he anat almenys 6 o 7 vegades a Sri Lanka.
És
un, perquè és un lloc encantador, perquè és un lloc que... Sí, és el paradís.
No ho dubto.
És el paradís.
Ai.
El que passa és que llavors va coincidir aquest mateix any, això era el 2007, que era quan els Tamil Tigers estaven més excitats i allò, anaven a saco.
Va haver moguda per allà, sí, sí.
Sí, sí. I llavors, entre una cosa i l'altra, que resultava molt perillós, estar per allà, vaig dir, huyamos. I llavors vaig pensar, aviam, com que tenia un bitllet de tornada, vale, tenia que anar a Sri Lanka d'alguna manera, però bueno, mentrestant me n'aniré en algun puesto a la vora. Llavors em vaig posar a mirar el mapa i dic, ostres, el que m'agrada és el sud de la Índia. Doncs pues vinga, salto. I ja està. I llavors, pues, el sud de la Índia, Kerala, vaig fer Tamil Nadu, i llavors, doncs... vaig pensar, bueno, pues, aquesta és la meva, ara em buscaré...
Tamil Nadu, què és?
Tamil Nadu, mira, si fa una punta a baix,
un lloc,
el sur de l'Índia, doncs si et mires el mapa, la part de l'esquerra, diguéssim, és Kerala, que és un estat,
sí,
perquè és com uns Estats Units a la Índia, cada estat és com els Estats Units, vull dir, és una cosa així federal.
I Goa estaria a l'altra banda?
I llavors... No, Goa està més amunt, però això...
Sí, el mateix cantó.
Sí. Llavors, sí, a la dreta, diguéssim, hi ha el que és Tamil Nadu, que és d'allà on venen els Tamil Tigers. Bueno, però això és una altra història. Sí.
Com que ells estaven a Sri Lanka, tu vas anar allà.
No, és que els van importar quan els anglesos van fer les colònies aquestes de té i tal, i quan necessitaven... Perquè a Sri Lanka hi ha dues comunitats molt distintives, i que són els singalesos i els tàmils, no? N'hi ha dues. Llavors, els singalesos... saps què passa? Que al ser l'imperi britànic, doncs controlaven tot el que era la Índia i també Sri Lanka. Llavors, allà hi ha molt bon clima per les plantacions de te, perquè són terres altes en allà on estan les plantacions i el te creix molt bé, no? Llavors, el que van fer és importar gent de Tamil Nadu
Per treballar.
Per treballar a les... Mm. I llavors van agafar un estatus, perquè vivien, pues, imagina't les colònies aquestes d'obreros que tenien, els hi cuidaven els nens, hi havia escoles pels nens, al British, no?
Clar, clar,
vale. Clar. I llavors, esclar, quan els anglesos se'n van anar, doncs es van trobar que ells es pensaven que eren los chachis pirulis, però la majoria eren singalesos, i llavors va començar el conflicte.
Clar.
Bueno,
tu vas anar a Tamil Nadu, vas estar allà una temporada.
No, jo me'n vaig anar a Kerala i llavors vaig veure que vale, que potser sí, que em va resultar molt sorprenent i molt diferent. Vaig començar a veure les diferències socials que hi ha allà i em va interessar. Però llavors vaig decidir que passava ja d'aprendre coses, perquè llavors vaig pensar, bueno, pues aquí a lo millor puc aprendre massatges ayurvedes, però vaig anar que me'n fessin un i vaig dir, jo això no ho aprenc. Quin fàstic.
Per què? Què fan? No,
com els massatges d'ayurveda? Mira, a veure...
Et pringen d'oli?
Te pringen d'oli, de dalt a baix, i l'únic que et fan són fregues així, així. Ah. I dius, quan pararà allò? Ja. Ah, per favor. Fàstic. Vale. Saps allò de fàstic?
No era per
dius, no, perquè aviam, si has anat a Tailàndia i t'has fet un massatge tailandès, sí. Dius, caramba, no?
Però això sí que és un... És fora allò que et fan
electricitat. Xato, però és que quan surts d'un massatge tailandès és que flotes. Mm. I d'això, el que surts és amb una mala llet. Que dius, bueno, no, vale. Millor que no. Llavors vaig dir, pues, el que faré és anar-me a buscar la platja dels meus somnis. Mm-hmm. I les platges dels meus somnis estan a Goa. Llavors vaig... Jo condueixo a l'Índia, eh? Mm-hmm. Que ningú condueix, cap occidental condueix, però jo sí.
Tu et fiques al...
Ahí, con un par de... Sí. I llavors me'n vaig anar a Goa, i llavors, com que no puc estar quieta, doncs vaig dir, ostres, saps allò que jo vaig anar a l'Índia també amb la idea? Bueno, vaig saltar a l'Índia, i llavors vaig recordar aquesta cosa, aquesta idea que hi ha de que són lo más de lo más en les noves tecnologies, i com que jo em dedico a les noves tecnologies, pues vaig pensar, vale, pues mira, com que estava posada en temes de poesia digital, doncs llavors... Sí. Doncs llavors vaig organitzar un simposi de poesia digital a Goa, perquè és el puesto més internacional, i llavors... No, sí, he donat classes a la Universitat de Mumbai, a la Universitat de Nova Delhi, masterclasses de poesia digital. Dic, no sabia el que era.
No, I com... Tu et presentaves, els enviaves...
Clar, perquè jo en sé molt de fer promo, saps? I llavors de networking i tot això. Llavors em posava en contacte amb la gent i els oferia, mira, pues això, i llavors, ah, pues mira que interessant, no?
Tots encantats, clar.
Sí, clar. I llavors anant allà a donar classes i pim-pam, i llavors aquesta gent van venir amb comandita que va allà cap a Goa al simposi. El simposi va ser una cosa molt sèria perquè vam tenir gent molt, molt, molt important i molt significativa de lo que és el món de la poesia digital.
A nivell mundial, ja,
sí,
no?
Sí, a nivell mundial. Mira, teníem el Rui Torres, que és portuguès, que és professor... Tots són professors d'universitat, eh?
O sigui, i clar, ells no tenien ni que venir.
Sí, van venir.
Però podien fer-ho des de...
No. L'únic que no va venir i que ho va fer-ho, online va ser el Jason Nelson, que és un gran poeta digital, que també és professor a la Universitat de Brisbane, a Austràlia, perquè no li van donar el visat a temps.
I ara? Però tots els altres...
Tots els altres, sí.
Allà en presencial, in situ... Van parlar sobre el fenomen?
Sí, teníem sí.
Ja no calia fer poesia digital?
No, era per presentar el que és la poesia digital en un país que diuen que és lo más de lo más a les noves tecnologies, i això era com si els hi parlessis de Cuculant. I llavors el que fèiem eren masterclasses, xerrades, presentaven cada un els seus treballs i llavors interactuaven amb els alumnes i amb la gent interessada que venien allà a saber de què anava.
Jo faig d'ignorant i pregunto, i què és la poesia digital?
Mira, la poesia digital és hipertexta. Hipertexta és programari. O sigui, tu programes d'una manera perquè el que surt amb imatges surti amb imatges. Vale? I llavors sempre està al darrere la màgia del text. O sigui, normalment es treballa amb text real, com abecedarios, com poesies, val? Però que estan programats. O sigui, la base és el programari.
Un algoritme.
Sí. Que tu li dius com s'ha de mostrar amb imatges.
I cada X paraules apareix una que es converteix en imatge.
Exacte, i el bo és que tu pots interactuar amb això. Tu, per exemple, amb això, vale, et pots clicar en un lloc i t'apareix una cosa i et pots construir tu les teves pròpies imatges, textes. Pots intercanviar els clar, llocs que... només amb un toc de, amb un clic del teu...
Que per això és digital, perquè si jo apreto imprimir, m'imprimirà el text, no pot imprimir totes aquestes capes.
No, la imatge no te la imprimirà.
Clar, llavors, per això és digital, perquè és en el seu àmbit on
sí.
està...
I llavors aquesta gent investiga amb això. I llavors ens fan això.
Diferents algoritmes... Diferents...
Exacte, sí.
Ja bé.
I llavors, sí, o sigui, tu el que veus, per exemple, de videoart i tot això, pues es pot fer amb altres programes que són ja expressos per fer això. Però si realment tu el que vols és que la gent pugui incidir en els teus treballs, o sigui, ho has de fer-ho amb un programari ja precís i volent que, per exemple, si... Saps allò de fer córrer el mouse i que apareixen unes coses distintes o que segons com moguis tu el ratolí pues, t'aparegui una altra història. Tot això ho fa el poeta digital.
Clar, clar. Però no hi ha interacció amb el lector.
Sí, bueno, clar. Bueno,
vull dir que...
Tu te'l pots fer teu.
El que visiona, el que... No pot afegir-hi coses, no és una wiki...
No, tu el pots fer servir.
Tu pots jugar i llegir-ho com vulguis, però,
sí.
però l'hipertext i tot això està com tancat a si mateix, sí.
Clar.
Sí. Val. Però Déu-n'hi-do.
Sí.
Perquè és una...
Llavors el Simon Biggs, que és molt bo també, que és professor a la Universitat d'Edimburg, també va venir... També va venir l'Eugeni Tiseli.
O sigui, que tu arribes a qualsevol lloc i organitzes allà...
Un pollo. I ja està. És el que jo li dic al Lio Karma. Jo sóc Lio Karmàtica. Sí, el meu karma és liante.
O sigui, que el teu Lio Karma t'ha portat el pes a la llum.
Sí. Pels amics, la Montse és el Lio Karma. Sí, és...
Que bo. Doncs fa molts anys. Sí. I ara... Tornes a marxar, has estat aquí uns mesos, te'n vas, amb quin objectiu, quin lío
pues, no, ara és un lío crisis el que hi ha. És un lío crisis que és que, bueno, per motius familiars i tota la pesca he tingut que venir, però estic ja amb el motor engegat perquè aquest país... en aquests moments, no m'ofereix el que jo necessito. Mm. Que és poder fer el que em doni la gana.
Quin país t'ofereix això ara?
Bueno, primer, el tema diners. Jo no sóc una persona... Jo no tinc un duro, saps? Llavors m'haig de procurar tenir alguna feina, que de moment, no ho sé, pues, sigui la que sigui.
Sí, abans em
deies, però és que aquí ni sigui el que sigui.
No, clar.
Saps? Perquè és que no hi ha feina. No hi ha feina, s'ha de lluitar. I a mi això... Jo lluito per coses, però lluitar contra altres no. Jo lluito amb altres, però no contra altres. I llavors A més, ja tinc una edat, i llavors, si aquí els joves estan fotuts, els que passem de 50, doncs estem fotuts i mig. Llavors, esclar, és, saps? I a més, també, el que m'he donat compte és que quan te'n vas d'un puesto, és molt difícil de tornar amb les mateixes... o sigui, aquí funciona allò de quien se fue de Sevilla, quien se fue de Sevilla perdió la silla i ja està, i funciona així. I llavors és bastant trist, no?, tot el tema, però...
A mi això, jo això ho he viscut amb...
Clar, perquè tu també has donat voltes a Punta Pala.
Quan vaig estar a Sud-àfrica 6 anys, doncs clar, desconnectes.
6 anys?
6 anys a
Sud-àfrica. I què, l'apartheid i els boers i tots? Són malparits els boers, eh?
Però són una espècie que se la rifen, vull dir, estan molt buscats un boer a l'Àfrica per engegar una granja, portar el personal, que allò produeixi, perquè són com uns semideus, o sigui, són uns tiarrons gegants, enormes.
Sí. Clar, els holandesos. Sí, tu saps, no saps, quan jo me'n vaig anar a Holanda, em trobava tan petita, que saps el que vaig fer?
No saps, d'acord.
Mira, jo vaig... No vaig tenir prou amb això. Em vaig tenir el cabell de color taronja. Ja. Perquè així em veiessin. Perquè anava als concerts i tot això, les macrofestes aquestes, i hòstia, aquelles perxes, no?, que dius, mare. Sí, així.
Com es diuen? Que hi ha a Holanda hi ha una zona que són encara més alts que la resta. Però vaja, que allà fan com de pares, amos, fan moltes coses, perquè pels africans el teu jefe no és només el teu jefe, ha de ser també el teu pare,
el teu protector.
Ah, sí. Si necessites anar al dentista, doncs vas a casa del jefe i que et porti el dentista. Si qualsevol cosa, la meva dona té això, doncs tu vas al jefe i... O sigui, no volen una relació així laboral i punt, no, i ells ho fan molt bé, els boers, això.
Claro.
Posen a tothom al camió i porten a tothom al dentista, o fan... Però vaja, que jo vaig arribar just en el moment en què estaven les eleccions, quan va sortir Mandela. I jo estava amb una nòvia de Port Elizabeth, i ella es va quedar allà perquè jo no em podia quedar, era un suburbi d'aquests que tenen... que les voreres són de gespa, no? Que dius, per mi era com una cosa residencial avorridíssima, i vaig dir, bueno, jo vull veure país, ara no et moguis, perquè ara el país està tot molt en convulsió, no se sap què passarà. Jo, bueno, doncs ja veurem el que passa, jo faig dit, jo sóc espanyol, a mi tampoc em poden... I vaig començar a voltar i vaig trobar una zona amb uns hippies que em van agafar autostop i que em van portar cap a casa seva, i que eren unes cases una rere de l'altra, amb una estació de tren d'aquells ferrocarrils de carbó.
De fusta, d'aquest.
I em van dir, sí, aquí hi ha lloc, hi pots quedar, i jo vaig avisar la nòvia, va venir, i vam començar vida en un lloc que hi havia un centre cultural al davant, i que per primer cop a la història d'aquell país estàvem asseguts al d'Endesa, diguem, no? Fexa Endesa, el granger Boer, els africans de, no només de Sud-àfrica, Coses i Zulus, sinó de Lesotho i de no sé què, els blanquets, els joves blancs mig, que no saben ni qui són, perquè són una mica... s'han fet indis nord-americans, s'han fet rastes, s'han fet, vull dir, com la seva identitat és tan dolorosa, es feien d'altres equips, no? I després estrangers com jo, que no pintaven res, o sí, no? Però estaves allà en una taula decidint sobre un projecte social i dialogant amb tots aquests. Llavors era com realment el lema aquest de Rainbow Nation, tothom ho havia comprat, i veies que realment es podien establir relacions, no? I I es podia fer... A veure, abans els blancs eren els que feien les bromes sobre els negres, davant dels negres. I reien els blancs i els negres s'ho tenien que empassar. Doncs en la nova... El nou estat, diguem, a la mateixa taula, els blancs pataven la broma sobre els negres i els negres sobre els blancs. I tots reien quan tocava, no? Però era com que ja no era només privilegi d'uns en fotre-se'n dels altres davant de la seva cara, sinó que ara ja podia haver aquest saber fer, no? I així tot, com que vaig estar aquest temps, diguem, més llarg, doncs vaig veure com aquella fórmula era una mentida. No van matar blancs, no va haver tota aquella revolució que tenien por i que molts hi van marxar del país, estampida, sinó que amb el temps es va anar degradant la relació i el que era de fer Xandesa i feia veure que estava con el pueblo i con la gente, pues estava al cap de res, volia copiar el projecte, posar la seva gent, fer fora l'altre, començar una altra vegada a manegar-ho tot, no? I veies que hi ha maneres de fer que no es poden equiparar. Un africà fa servir normalment, parlem en termes així de majoria, fan servir una furgoneta d'aquelles que fan de taxi, no? I fins que no peta no fan res més que deixar-la a la carretera i anar-se'n caminant i trucar amb el mòbil al col·lega que vingui amb un altre a recollir-lo i allò es queda ja, el tros de ferralla i punt. Un blanc, per dir-ho així, el que fa és que quan encara la pot vendre, pues la repassa, la vigila que estigui a punt i llavors la pot vendre encara i amb allò i una mica més, comprar-se una nova, però té una previsió de les coses, no? I mentre que els altres, la seva llibertat, per mi, és que no tenen per què pensar més enllà del que estan fent i ja els està bé. És com que una confiança total de que bueno, anem fent, que no cal ni pensar que s'ha de treballar tant, ni pensar que s'ha de prevenir tot. No, és com viure més el moment i la vida i si són borratxos, doncs s'emborratxen de veritat. No és com un emborratxar-se però calculant que el dilluns pugui tornar a la feina. Perquè tinc... No, és que si es passen, es passen. Són gamberros... Llavors, clar, tot això no pot lligar. Jo recordo algun descendència germànica que em deia que quan vam arribar aquí al principi no sabien ni fer servir un vàter. I jo pensava, I què? Què vols dir? Que no sap? O sigui, si ho mirem des de la perspectiva aquesta blanca, higiènica, doncs sí, clar, arribes a un lloc que és salvatge, però és que el salvatge té la seva cultura.
Home, clar...
Per favor, no.
Sí.
Però vaja, jo no parlaré avui de viatges meus, sinó que vull que ara em diguis cap a on després de fer diners, si fas diners a Anglaterra...
Jo me'n vull anar a Madagascar.
Madagascar?
Sí.
Amb els pingüins.
Amb els lèmurs. Sí, mira, saps què passa? Que a mi em fascinen les illes. I llavors vaig fer... O sigui, d'illes molt petites vaig tirant cap a illes més grans. Bueno, més grans, ja vaig fer Austràlia, també. Però...
Sí, sí, sí.
Però Madagascar, jo em sembla que... És, ja fa molt de temps que hi penso. I acabaré anant-hi, a veure. I allò, anant-hi, però no... Jo no... Quan vivia aquí a Barcelona, abans d'anar-me'n cap a Holanda i tal, viatjava, però viatjava de vacances. I això no és viatjar, això és anar de vacances. Llavors jo el que vull és anar allà, llogar-me un apartament o una xoza o el que sigui, i estar allà i fer el dia a dia de la gent del país.
Això.
I llavors... Coneixes a la gent et mira d'una altra manera, no ets ja el turista, sinó que t'integres, i llavors és molt més enriquidor. Llavors, com que també parlo francès, doncs tant se me n'en fot. O sigui, val? I llavors, doncs, no sé, Madagascar...
No és molt musulmà, Madagascar? No.
No, em sembla que no, Em sembla que no. Però, bueno, és igual.
No, és una illa...
Mira, jo a Dubai estic com el pez en l'aigua, o sigui que... Sí. Llàstima, no m'agrada gens, però Però em tracten molt bé.
Sí, jo és que, clar, per una banda t'imagino allò, allò que feien del programa de...
No em vesteixo com els de del país, jo, eh? No m'he posat mai un sari, eh? I això que he viscut 3 anys a l'Índia. No, jo no em poso saris.
No fas de... No camufles, no t'integres aquest nivell.
No, personalment sí. Ah. M'involucro molt. Però jo disfressar-me de com soy d'aquí, com aquells que venen els turistes i es vesteixen de flamencos i es pensen que són espanyols, doncs pues això no ho faig jo. Fa una vergonya tremenda.
Però digue'm, per què no t'has quedat en un país d'aquests? Per què aquest colinquient de que tornes i que tal i que qual? Perquè jo et faria, no sé com...
No, bueno, jo també he viscut...
Com aquells personatges dels programes d'Espanyoles en el món, local, que estan allà en un lloc paradisíac i diuen, sí, jo ja no...
És que potser encara no l'he trobat, el lloc paradisíac. Perquè el dia que el trobi... Bueno, he trobat un simil paradisíac, que és una illa que es diu... a Cotao. Sí, però és el paradís del submarinista. Jo em passaria tot el dia a dintre de l'aigua mirant els peixos i totes les ruïnes que hi ha per allà de barcos que pots entrar a dintre, de ferralles.
A qui són això de Cotao?
Cotao és Tailàndia. Tailàndia. Sí.
Jo ja vaig estar a Copú.
Cocut?
Copú.
Copú no, jo no he estat aquí. He estat a Koh Samui, he estat a Koh Phangan, a Koh Chang, Koh Tao i algun altre Koh, que no és, però Koh Tao és molt bo, sí, perquè tots són Koh. Sí. Koh Samet, això. Sí, això sí. I també he estat a Cambòdia, que em va encantar.
Encara que potser allà tenen, segons diuen, una mica de Vietnam i Cambodja, una mica de rebuig a l'estranger.
No, mira, Cambodja han patit tant, han patit tant a Cambodja, després del tema del Khmer Rouge, que era dels anys 70, que sembla mentida que estan en els anys 70 això hagués pogut passar, i va passar. Saps allò que de repent... tots els intel·lectuals... els pelen, esborren tot el que és la cultura, tota la cultura, que no era una cultura avançada, eh? Perquè si vas a... Vull dir, eren gent que bueno, intel·lectualment, pues, molt, saps? Molt massissos, no? Sí, o sigui, una tradició de la tradició Khmer i tal, de grans...
savis, no? Filòsofs i...
Sí, arquitectes, vull dir, sobretot monjos amb una tradició, una cultura tremenda, i que de repent aquests locos que es diuen, llavors eren comunistes, saps? O sigui que van...
Aquests no volien pensament únic, aquests volien no pensament. No.
Exacte, i és que no penso... van aniquilar, es van carregar 2 generacions o 3 d'intel·lectuals i van deixar pues, uns quants camperols i s'acabó el carbon i ho han passat tan malament que després, o sigui, se'ls veu el patir i les ganes de sobreviure, les ganes de fer coses, i ara són una gent magnífica, vull dir, absolutament honestos, no volen recordar. I els que veus molt pocs, molt poca gent gran, perquè es van pelar tots. I llavors els únics que hi ha són joves, parelles joves, amb nens. Tu no vegis com els cuiden, com s'ocupen. Llavors també hi ha un... A veure, si els hi tenen mania en alguns estrangers és perquè d'haver-hi tants nens... Vale. Doncs hi han hagut molts pedòfils que han anat cap allà i que s'han aprofitat del tema. Vale. Però, vull dir, hi ha pena de presó si pillen en algú... Bueno,
castració seria el mínim, no?
Que llavors, que allà, sí, que... sí, sí, i encara, d'alguna manera encara ho veus, no? Però no serà per ells, és pels estrangers, són els estrangers. Ja, ja.
És que el tema...
Europeus, eh?
Sí, sí, clar.
El tema d'anar pel món és com t'integres a les societats, eh? És a dir, perquè hi ha moltes maneres d'anar pel món.
I tant.
I aleshores... jo penso que la Montse, no, bueno, a més la conec de fa molts anys, o sigui, és que s'integra d'una manera, doncs, d'una manera molt natural, i aleshores és molt difícil tenir un rebuig quan hi ha un intentes, o sigui, és molt una manera natural d'integrar-te i de,
sí, no, no
i de connectar
esforç,
amb la gent.
No has de fer cap esforç perquè la gent en ve.
És que els atraus.
En ve i això està bé.
Jo recordo a Tailàndia, per exemple, que en comptes de fer fotos, jo dibuixava. I al tren, doncs, dibuixava la gent. I clar, això era genial, perquè la gent es començava a mirar, tal, i miraven, i els monjos, a veure què fas, i no sé què, i ja estàs fent...
És que els tailandesos són molt bona
sí,
gent, eh?
Sí.
A mi m'acaben estupendament, molt sí, bé. Sí. No he tingut mai cap problema en cap tailandès. Però,
vull dir, amb cap... el detall aquest, en comptes de fer una foto que els apartes...
No, perquè estàs més proper amb ells, clar.
De turista, dibuixar és com... que estàs captant algo, que tu estàs treballant, que ells també poden venir mirar i veure, i tot això és una altra manera d'aproximar, però jo ara fa tant temps que no viatjo de la manera que tu em deies, que jo era la que sempre m'ha agradat.
Clar.
Mínim 3 mesos a un lloc.
Sí, home, i tant,
mínim
i tant.
Mínim 3 mesos, sí. Clar. I jo convido qualsevol que ens estigui escoltant, perquè si vols saber alguna cosa d'algun país del món... que truqui i preguntis
entre els tres
sí, informem, no,
doncs imagina't,
però el meu és diferent, és més un tema més social. Jo vaig parlant de viatges, vaig estar, bueno, no sé si
no, i de la vida.
Jo vaig estar l'any 83 a Nicaragua quan estava en guerra. Uau. Que anava a entrar la Navy a invadir, i vam anar un grup de gent i vam estar allà vivint pràcticament 2 mesos en una casa que ens havien deixat i menjant als comedores populares, quan hi havia tot el règim de sandinistes. Era un país en guerra que t'havies d'identificar, estava ple de cubans i de russos que deien que no. I la veritat és que viure en un país en guerra és... A veure, per un cantó, que la violència i les armes i tenir que anar quasi amb el passaport a la boca a identificar-te no és fàcil pels que no estem acostumats, no? Però és una experiència molt interessant, és a dir, perquè veus realment com són les persones, no? Clar. I de fet vam haver de sortir allà per cames, amb les maletes així, creuant la frontera Nicaragua i Costa Rica, bueno, ens van expulsar del país, però la veritat és que és una experiència.
Els propis sandinistes us van expulsar?
Sí, perquè d'alguna manera, doncs, el tema de les llibertats tampoc era el que deien... Hi havia tota una sèrie d'índios, els mosquitos, que els tenien molt... Eren, bueno, d'alguna manera, que reivindicaven, no?, la seva cultura, i els tenien molt matxacats, i hi havia un grup d'observadors, d'alguna manera, un grup de gent europeus, i ho havíem, això, denunciat en el... Sí. I
sí,
la veritat és que...
Daniel Ortega després ha seguit collint...
Sí, nosaltres teníem... Bueno, ens vam entrevistar amb els germans, Ortega, amb la Violeta Chamorro. Després a Costa Rica vam anar a veure el famós comandante Cero, que estava amb un xalet que a l'entrada estava ple d'armes al garatge. I no, realment és impressionant, no? Impressionant. I la cultura de Centroamèrica i tot aquell moviment que hi havia en aquell moment era bastant... Bueno, molt interessant.
Perquè es viu la mort a prop, i llavors la diversió i el sexe i l'amor també
pugen. Tot és molt intens, molt intens. Tot, sí.
Tot
hi havia un lloc on es reunien els corresponsals en un hotel, i estava allà, doncs, la gent, llavors hi havia corresponsals de tot el món, però allà tenies que estar, hi havia un toque de queda, en una hora determinada havies de marxar o et quedaves a dormir a l'hotel com podies, no? I... La veritat és que era una experiència que aquí no...
Clar, perquè es vivia segon a segon, no?
Sí,
moment a moment.
Sí, sí, sí. I, bueno, i ara fa un any vaig estar...
Això va al 83.
Al 83, sí.
Sí, ja estem parlant de fa...
Molts anys, sí, ah, quasi 30 anys.
Quasi 30
sí.
anys.
Molt jove.
O sigui que ja des de llavors has seguit viatjant i amb causes aquestes socials.
Sí, amb temes socials he anat treballant i, però és diferent, és un tipus de viatge molt diferent amb temes de cooperació i temes doncs diferents. No sé, l'any passat per exemple vaig estar al nord de Tailàndia amb Laos, amb unes tribus on hi havia molta dona, moltes dones i comunitats de dones i que fan bàsicament labors i estan amb elles ensenyant, doncs el tema, bueno, ens ensenyaven i bueno, a mi m'ensenyaven. Jo tinc un amic que té una organització allà i vaig anar una temporada a passar uns dies en allà, quasi com de vacances, no vaig estar 3 mesos, vaig estar res, no arribava ni a 3 setmanes, però conviure amb una mena de, bueno, amb unes tribus al nord de Tailàndia, amb la frontera amb Laos, també és molt interessant, no? Perquè veus com s'organitzen i és realment una societat tribal i que no té res a veure amb com estem vivint aquí, no? I també, i aleshores quan tornes aquí dius, bueno, però això què és? I et planteges moltes coses, però hi ha les grans contradiccions amb aquests.
Jo és que tinc un gran dubte amb les ONGs i a veure si ens el pots aclarir una mica, perquè bueno, jo en això sóc molt radical, no? Penso que això, el món és com una presó. Llavors, hi ha qui vol decorar-la, posar-la maca, i que no faci pudor, i que no sé què, i que no hi hagi baralles, i que tothom es porti bé, però segueix sent una presó. Llavors, el sortir de la presó és per mi el més important, però ja, no hi ha ningú que et parli de com sortir, sinó que...
Però la presó en quin sentit? Amb la no llibertat, per exemple, amb el que estem
Per una banda la no llibertat, per una altra que estem sotmesos sempre a un procés de decrepitud constant, és a dir, tot està per fer sempre. Tu endreces i tornes a endreçar, desendreçar i tornes a tenir que endreçar, i contínuament és això, és un Sísifo, és el treball de Sísifo de la vida, i cada dia comences una altra vegada, i què has fet? Has mogut matèria d'un lloc a l'altre, o has mogut emocions d'un lloc a l'altre, però bueno, tornem-hi. No vol dir que l'endemà siguis millor persona per tot el que has fet abans, perquè se't pot anar una altra vegada el caràcter cap a on no vols i tornar a cagar-la i dir una bestiesa i fer una bestiesa i ja està. I és com un cercle que no te'n surts.
Home, que és un cercle, sí, que és una presó. No.
En aquest sentit, de presó
sí,
com a cercle.
Sí, com a cercle. Com...
De que... A veure, això de treballar. Vull dir, jo no nego que estar actiu i fer coses doncs pot tenir la seva gràcia, però treballar...
És un càstig.
Sí, i això de que hi hagi tanta gent sense feina i que estiguin tan desesperats perquè no poden treballar, no és perquè no puguin treballar, perquè tots fan alguna cosa. O sigui, és molt difícil quedar-se quiet i no fer res. La gent sempre està tocant alguna cosa. Sempre. I llavors, el que passa és que no els hi paguen per això que toquen i per això que fan. Llavors, el problema no és que no tinguin feina, és que no tenen diners.
Exacte, no tenen diners i no poden cobrir unes necessitats que ens creem o que ens creen.
I els diners són un problema perquè estem en un tipus de societat que no és aquella tribal que tu deies, o de les que tu has pogut conèixer, en què les coses ja no depenen tant dels diners, sinó d'un deute mutu.
Sí.
Que es viu amb un deute mutu i no passa res, vull dir, avui per tu, per mi, la olla... Ja...
I compartir.
I aquí quan es va inventar la paella i quan es va inventar un munt de cassoles, de l'escudella i tot això, doncs era el mateix, segur, que un posava una cosa, l'altra una altra i,
pues sí,
i feia un gran àpat.
Sí.
Però necessitar diners, per què necessitem? Doncs perquè resulta que hi ha alguns llocs amb els que no pots anar de bon rotllo, intercanvi, deute mutu, sinó que has de pagar el llum, no els pots pagar amb pastanagues, ni amb enciams, ni, no pots anar amb, o el lloguer tampoc pots fer, encara que ja veurem, perquè
clar,
el lloguer encara pot començar a canviar. Però sí, la pobresa nostra és haver jugat tot els diners.
Sí. Bueno, per aquesta societat capitalista que hi ha i aquesta, el crear necessitats, no? És a dir, cal que hi hagi, que la gent visqui, doncs, o sigui, que tingui tantes dos pues... teles, cotxes, que marxar el cap de setmana i una sèrie de coses, que no passa absolutament res si no ho tens. Al revés, posa imaginació i comparteix. Però és que això és molt difícil, és una utopia, no sé, és tant de bo que fos així.
És
que però...
cada cop més difícil, perquè se'ns atrofia.
Sí.
Clar.
Però és que el problema principal ja és a l'època dels romans, quan es va començar a fer funcionar el que eren les monedes. La moneda te la pots menjar, oi que no? Doncs llavors de què serveix? O sigui, aquí radica el tema de... Si dius, mira, et canvio un pollastre per un paquet d'arròs, dius, vale, pues molt bé, o un pollastre per dos paquets d'arròs, o el que sigui. Pues fantàstic. Però a la que un paperet diu que allò val un pollastre, aquí ja l'hem cagat.
Sí.
Vull dir, és amb la moneda, o sigui... aquesta espècie de mentida, perquè és una mentida, perquè un paper no té un valor, té el valor que li vols donar o que li donen els que estan interessats en traficar amb totes aquestes coses. Llavors, ara canviar és molt difícil, o sigui, es tindria que realment partir de zero. I això, a veure, jo crec que és que ja no és ni el 99% no estaria d'acord. Menys, encara. O sigui, la gent, estem acostumats a això. I llavors sortir del cercle aquest és molt difícil. És molt difícil perquè...
Però bueno, per això, que tornant a això de les ONGs i...
bueno, ara
quan, tu mires, quan tu mires la humanitat, veus uns llops cuidant uns ramats. No veus uns pastors cuidant uns ramats, veus uns llops cuidant uns ramats. I dius, és que estan traient el màxim d'aquest ramat i són humans, és el que deia el Hobbes, no? L'home és un lobo per a l'home. Llavors, la funció que pot fer una ONG... clar, diràs, home, perquè així no estem totalment a dins de l'infern, perquè apareix algú que diu, mira, pues, posa una mica de comprensió, una mica d'atenció en un lloc on si no pues, seria la mort i l'extermini total. Potser això és la que val la pena, però jo també penso en aquests nens saharauis que els han portat arbúcies.
Ah, no, això és que no té sentit.
I que després estan malalts, aquests pobres, tornen al Sàhara i han vist tot aquell excés de la societat capitalista i són uns infeliços, doblement infeliços, no?
Bueno, però aviam...
Hi ha experiments també molt bèsties, no?
Quan els capellans anaven a evangelitzar, doncs aquí feien l'acció ja. Mira, ara us explicarem unes meravelles. Saps? O sigui que és a tots els nivells, no només... O sigui, això ja ve d'antic, de que el nostre és millor i per què, saps? Si allò de voler convèncer amb algú altre que el seu sistema és millor. Ah. És això, que no és allò de viu i deixar viure, això no existeix.
No, perquè...
És fes el que jo et digui i ja està.
Si
llavors et tindràs...
convèncer, ja t'estic venent una pel·li, ja sóc un...
Ja sóc superior.
Clar. Ja me torno al meu país i no, perquè jo vaig a no sé on i ajudo i jo he fet uns pous i dius, vale, és que està molt bé, però per què aquella gent no sap ja conrear? I per què? O sigui, hi ha unes situacions tan aberrants que dius, ja ha vingut, ja estem patint les seqüeles del primer colonialisme. No, però que va començar a desfer tot allò, ja només pel fet de traçar
fronteres. No, però per exemple, en situacions, no, per exemple, la situació de la dona a Àfrica, el tema de l'educació de la dona és important.
No, diries...
Per exemple, és a dir, que jo no crec que es pugui generalitzar, no? Per
no,
exemple,
no, esclar, esclar, cada cas és cada cas.
Exacte, doncs sí, sí. El fet doncs, de una dona, depèn de quins països, doncs no és res. El fet de que puguin tenir una educació, una formació, o que es pugui ajudar amb temes de microcrèdits, amb temes de confecció, petita, li dones una llibertat en aquelles que treballen en cooperatives amb dones, doncs que, bueno, que tenen unes altres oportunitats, que la seva societat fins ara no es tracta d'anar i no, sinó de col·laborar amb aquestes coses i sobretot donar unes pautes doncs, que a nosaltres doncs, ens han funcionat, però no és allò un plan de colonització, no es tracta d'això. O sigui,
no, vull dir,
és més un tema, doncs clar, el tema d'educació, en allà es pot fer moltes coses, perquè abans una nena doncs, no tenia cap, era com una persona, bueno, ni persona, no? Un tema de càrrega, no? O de dir, bueno, doncs s'ocupen doncs, d'anar a buscar l'aigua a 10 quilòmetres que tornen i a veure, i ja està. Si tu dones una formació, un mínim d'educació, no la dones tu, sinó que els mateixos mestres allà organitzes petites escoles, ensenyes temes culturals, temes d'organitzar-se en petites cooperatives, hi ha una millora, però no t'has de quedar allà, sinó que donar unes pautes. Nosaltres ho fem així, us va bé? Ho fem, doncs vinga, doncs és més aquesta funció, no?
És que a mi m'encantaria, de... jo ho faria molt bé, jo m'aniria a un país d'aquestos i em passaria pipa i també transmetria i tot el que vulguis, però hi ha aquesta sensació de dir, tu vols dir? O sigui, jo crec que aquí encara que no ho vulguem reconèixer, estem buscant el manual d'instruccions de l'ésser humà. Algú el va perdre des de que va haver el primer ésser humà i no sabem. No
però tu creus que n'hi ha de manual d'instruccions? Parlant? És a dir, tu no creus que cadascú va fent el seu...
Home, si escoltem a Foucault i tots aquests últims sí, francesos, no, clar, cadascú és la tècnica de creació d'identitat i cadascú s'ha de crear la seva i som... Però llavors, és això el que els ensenyem als africans? De que ells poden fer i ser el jo i tu pots fer i tu pots crear i tu pots arribar...
No, i tu pots ser com nosaltres, aquí està la cosa.
On has aportat això, aquí? A un individualisme feroig que ens ha separat i que no, que cada casa del mateix edifici té un taladro, té una rentadora, una secadora, una planxa, i ningú comparteix res, i es gasta tanta electricitat supèrflua, diguem, i mil coses, no? O sigui, l'individualisme tampoc. Per això que en cada mestre o pedagog, jo em poso les mans al cap, dic, a veure, què estarà ensenyant? I me'l miro, me la miro a veure si té traumes aquesta persona i té la seva xepa i la seva motxilla encara molt plena, ho està transmetent. Igual que si jo tinc un fill, ho estic transmetent, les meves pors, les meves carències, les meves... Això no ho facis perquè tal, però és una mania meva. No? I estem deformats i deformem.
Sí.
Més que formats i formem. Aquesta és la por que tinc, però tampoc et puc dir que no fem res, cadascú que es fica a la seva habitació i que quan s'hagi resolt cadascú i el conocit a ti mismo, llavors ja podem sortir i donar-nos la mà. Perquè
cada dia estàs aprenent. És a dir, però això trobo que és fantàstic.
Sí,
és fantàstic,
perquè han de xocar les partícles, no?
I si no et vas aprenent i motivant és que et quedes com molt... amorfo, no?
I no hi ha marxa enrere, perquè les tribus ignotes, cada cop, no sé si en queda alguna, però estan buscant-les en totes les mitjans, Google i companyia, a veure si troben una tribu ignota, i ja està.
Sí,
no, l'última, que no sé quant.
No, sí que és bastant això, perquè, aviam, no sé, jo crec que a veure, cada comunitat ha de tenir la seva idiosincràsia i la seva manera de fer les coses. Però ara, avui dia, això ja és quasi impossible, perquè el mal ja està fet. Perquè, aviam, com vivien els aborígens australians? Pues la puta mare, tu! No es barallaven amb ningú, ni tenien cap història entre ells. La mare de passeig... A veure, arriben els anglesos i toma, ja l'hem feta. Mira el que passa en les tribus aquestes de l'Amazones. Pues exactament el mateix. Els tios viuen per allà a la selva com els hi dona la gana, sense fer mal a ningú, en tot cas tindran unes rencilles amb els de la tribu del costat, però s'ho solucionen entre ells. Ah, no, pues ara els hi han de tallar els arbres...
És que hi ha un tema d'interessos econòmics, és a dir, és que clar, bueno, aquí hi ha un tema del poder, del poder.
Els aborígens ara pues ja poden fer els seus recorreguts perquè es troben una autopista, es troben no sé què, unes valles, una altra...
Bueno, és que el que passa amb els aborígens és que resulta que llavors el que van fer és agafar els seus nens, o sigui, res, no, sense cap força ni cap història. No, no, deixem els nens que els portarem a l'escola. Però ara s'han donat compte perquè, clar, aviam, ara tot és apoyar els aborígens. Ara tu ets una mica més moreno del normal. Hi ha subvencions, et subvencionen perquè facis el que sigui.
Affirmative action, no?
Són la bomba. O sigui, primer destrueixen tot el que troben per davant i després, hòstia, es donen compte del mal que han fet i llavors... Anda, anem a reparar llavors, ara reparem.
És com
i ara els hi deixen conreu a les seves coses, els hi deixen treure profit de les seves coses i dels seus recursos, i ara, pues, però és massa tard.
Jo us volia dir una frase que hi ha aquí en aquest llibre.
Sí, a mi és que veig que el temps ens passa i que no hem obert cap llibre.
Sí, jo ara acabo d'obrir un llibre,
obre, que
és
obre.
De l'Andreu Subirats, que és Galtes de Perdiu, a la pàgina 251, i diu, desfer el que s'ha caminat no vol dir tornar. A mi m'encanta la poesia perquè m'estic menjant una galeta boníssima. Perquè les frases aquestes tenen moltes interpretacions i en funció del context on estàs, del que estàs parlant, li dones un significat o un altre.
Desfer
el que s'ha caminat no vol dir tornar.
Clar.
Has caminat, però tens altres... La Montse mira dient ara aquesta que diu. Busco un altre?
Sí, busca.
Ostres, ara estem a l'altre.
No, busca no, obrir a veure què surt.
Obrir i a veure què surt.
Va, a veure quin vol...
El destí. Vale.
Meus Subirats.
A veure.
O l'esperit que ella...
Mira, aquesta és boníssima.
A veure.
Diu, m'ha sortit espontani, eh? Diu, tot allò que buscaves als tròpics ho tenies a la vora de casa i no ho veies.
Mentida.
Això t'ha sortit? No m'ho puc creure.
T'ho juro que tinc aquí... La 189.
Sí, vale. Això és el senyor aquest que té el seu punt de vista particular perquè és molt nostrat i està aquí arrelat. Però, cony, a mi dóna'm els tròpics, eh?
Clar.
És tan bàsic, a vegades. Però això és el fil conductor d'allò del Paulo Coelho, saps allò de l'alquimista?
Sí.
Dones la volta al món buscant el teu somni i ho tens a The Backyard.
Ho tens aquí, al darrere, al costat, sí. Sí, que no cal fugir, que pots trobar el camí.
Però si no és fugir, és disfrutar.
No, disfrutar. Bueno, no cal voltar, però que és...
És que les dues coses són vàlides, però hi ha una lliçó, també és com... voltar al món i tornar al bord, no?
Ah, sí. Sí.
La pàtria, jo. És que estic tan desarrelada. És que no hi puc fer-hi més.
No, jo també.
No, clar.
Ja t'entenc amb això, però que segueix tenint un valor perquè filosòficament és això, és conèixer-te a tu mateix.
Bueno.
Jo quan he viatjat, els primers viatges meus, una mica... volia deixar enrere no sé què i deies que no, si estaves
ja
en un lloc ho tornaves a reproduir, és que era com i ja tornaves a estar amb aquells tipus d'amistats i amb aquells tipus d'enamistats i amb aquells por, amb aquelles pors, o tenies que fer quelcom més allà on sigui, també dona igual si és aquí o allà, desafiar, fer un repte com a persona, de voler créixer, de voler conèixer-te o portar-te a un altre límit.
Això jo, anant pel món, m'he trobat a molta gent que se'n va donar la volta al món o quan acaben, de, sobretot els...
Sí, acaben la carrera sí. I se'n van.
Se'n van i van a trobar-se. Jo, vale...
No, si
ho respecto.
Ho pots fer qualsevol lloc.
Però... Ho respecto, però no, no cal, vull dir...
No, home... Mm,
saps què vull dir? Per mi, i sempre parlo per mi, perquè pels altres no puc parlar, però per mi anar i viatjar i anar-te'n a les Quintes Califòrnies resulta que és un plaer. Jo em trobo a mi mateixa aquí, allà i a collà, és igual.
Clar.
És igual, aquí està la cosa. A mi el que em fascina és veure coses noves. A la que les tinc vistes, ja deixen d'interessar-me. D'alguna manera necessito una sèrie d'estímuls per conèixer més, per veure més coses, per aprendre. O sigui, és un... saps? Sobre mi, jo crec que ja em conec prou. Ja sé. Llavors, el que m'interessa és... Jo... amb un puesto. Jo amb un puesto nou, amb uns nous reptes, amb uns nous estímuls. Això és el que... Sí. I llavors jo, amb puestos que ja conec, doncs sí, molt bé, vale, però hi ha algú més, saps? Allò de passar algú més al món que no sigui el que ja conec. No, sí, doncs llavors vaig a buscar-ho.
Entenc. No, no, i a mi ara el que em deies em feia pensar, a veure, jo, per exemple, he fet coses a l'estranger que aquí tenia més vergonya.
Ah, clar.
Per exemple, doncs, he fet de pallasso a l'Àfrica, però llavors jo quan tornava aquí deia, no, és que jo aquí ho tinc que fer, ara tinc el deure o el deute en mi mateix de que ho vull fer aquí perquè si no, no em val. No és el mateix només haver-ho fet lluny de casa perquè, clar, ja ningú et coneix i no sé què. No, no. Llavors tinc que posar-me les rambles i fer el pallasso. I també ho he fet. Per dir
clar,
que no hi hagi aquest... això de no ser profeta en tu tierra. Vull dir, no ser tu autèntic, tu mateix, d'allà on ets, perquè, ai, no, aquí tu captes unes maneres de comportar-se que ja les tens com interioritzades i que et marquen molt, i a fora no, perquè estàs... No. Però en aquest sentit m'he conegut més gràcies a que al tornar he seguit amb aquesta llibertat que jo havia assolit a fora i l'he seguit defendent i posant en pràctica aquí, no? Com dient, és que això és part meva, no part del lloc on estava. Però hi ha molta gent que segur que fan coses a fora que després aquí tenen el...
Ah, sí.
Aquella cosa de no...
Aquesta,
no,
aquí... aquesta gent que aquí són molt posats i no es disfressen mai i se'n van amb un creuer i es disfressen de faraón.
Per exemple.
Això, el públic dels creuers, el dels creuers de Xemlo.
Em conec uns quants.
Això és tremenda.
Quin tema.
Això és fortíssim.
A mi m'agrada molt el conte aquell de Cortázar, no? Que és sobre un creuer, el Premio.
No sé, jo he llegit el llibre.
Arribes a un creuer, però la meitat del vaixell no pots entrar. Llavors es genera aquesta...
enigma,
incògnita, sospita, què passa a l'altra meitat del vaixell, per què no podem anar, però si era el premi, era el premi, per què hem d'estar, bueno, que cadascú s'ho busqui. Però el fet d'estar voltant, no sé, tu has resolt aquestes coses de la religió, has resolt les coses de l'espiritualitat, has trobat màgia esporàdica i que has dit, ui, això no ho hagués pensat mai que funcionaria, o que hi hagués gent que viu amb màgies. I... O sigui, el tema de, per exemple, Mèxic, has estat a Mèxic?
No.
No. Tu has estat a Mèxic?
Tampoc.
Perquè és un d'aquests països, jo tampoc. Cuba, Mèxic són d'aquests països forts, però a l'Àfrica també hi ha molts llocs que pots veure cerimònies o que la gent té aquest tipus de... de rituals i coses, mm. I que pel nostre pensament catòlic és com una cosa prohibida, pagana, perillosa, fosca, però has viscut alguna d'aquestes coses? O...
Home, havent estat 3 anys a la Índia, doncs també, sí.
Clar,
no? I llavors a mi el que en realitat me vaig quedar flipant quan a Sri Lanka vaig veure els fakirs en Riu Tantu. Mm. Són aquests tios que són uns ascetes que viuen res en un poblet, en una espècie, és que no és ni poblet, perquè viuen doncs, per sota els arbres i tal, i surten una vegada a l'any en processó. Van penjats amb ganxos, així. O sigui, hi ha com una espècie de carros amb una espècie de plataformes i llavors amb ganxos d'aquests d'agafar porcs i ganxos d'aquests, doncs per aquí i d'això els hi veus que surt una miqueta de, com de sang i tal, i els tios, o sigui, com si no passés res, o sigui, una abstracció total, saps? I això, la imatge aquesta de veure aquells tios que realment que poden superar el dolor físic i estar en un altre lloc, això sí que em flipa, però es necessita anys i anys i anys de preparació i de que la ment no, o sigui, que el cos no et controli la ment, vale? Que és el que normalment el sistema, sembla que no tinguin sistema nerviós aquesta gent, o sigui, estan clar, saps? Poden... com amb un altre món, és com estan allà perquè els veus i els veus respirar i tot, i els tios estan
i una processó de quants?
Una processó de 7, 8,
tots penjats com...
I la gent els venera,
la gent els adora,
perquè sí. Són com una avantguarda humana, no? Com
diguem, sí, sí, estan més enllà d'ells, o sigui, estan més enllà de tot, no? Aquests han aconseguit la perfecció, que de fet ho és, no? Perquè ho veus.
Clar, perquè sí.
En el moment en què tu pots evadir-te de tot el que és terrenal, que bàsicament és el dolor físic, i pots estar molt més enllà...
Potser s'han escapat... d'ells, d'aquest cercle viciós, d'aquesta presó, clar.
I a Sri Lanka encara els pots veure, aquesta gent. A la Índia són més festivaleros.
Sí, són aquells que porten...
Són més festivaleros. No, però realment la gent hi creu molt. Però clar, és com... és allò de... quan hi ha festes en els llocs sagrats i tal, que són bàsicament per ells... sobretot els hindus, sí que hi ha gurus en allà i tal, i que estan amb unes capelletes i que se'ls tracta amb un respecte com si fossin déus o semideus. Mm-hmm. Vale? Perquè són els que els hi donen consells. O sigui, allà hi ha unes cues per anar a veure el gurú X. Inclús hi ha qui el vol veure, que estan allà assentat, val? I llavors van passant, veuen, la gent
miren
i se'n van només mirar en aquest personatge, no? I llavors de repent flup, es tanca la finestreta
i ara què, no?
I els rituals i tota la pesca, però és més, jo crec que clar, i mira, jo sóc una agnòstica molt agnòstica.
Molt, bé.
Molt agnòstica. I llavors totes aquestes coses, doncs, vale, molt bé, em sembla fantàstic. Però arribo a la conclusió de que sí, de que totes les religions estan fetes pels homes. Vull dir,
Pels humans.
Sí, val. Pels humans, en general. És,
sí, sí, que són producte dels humans i no de...
I no de l'esperit. I que són l'arrel de tots els conflictes. Les religions són l'arrel de tots els conflictes del món.
Home, l'Evangeli, Jesús ja ho va dir, jo vinc a portar guerra, no a portar pau. Ell ja ho diu. Jo he vingut aquí a que... Ja, arribaré a una casa i el pare estarà en contra de la, del fill i, el, i la filla de la, de, del, del germà i dir, tum, a dividir.
És que saps què passa? Que tothom vol ser d'un club o d'un altre. Per aquesta manca d'individualitat que tenim tots els humans.
No, jo diria d'identitat o de fer, a fer la vida més còmoda, perquè és més còmode que et marquin. No? Si no vol, que no pensis i que et marquin les normes per on has d'anar, per molta majoria, que no pas doncs, anar-te buscant tu el teu camí, no? I anar enfrontant, enfrontar-te
a l'Àfrica, els que jo... Bueno. Gent que coneixia, per exemple, a Cape Town i havien fugit de la seva tribu, per dir-ho així, perquè allà a la tribu saben tot de tu en tot moment, perquè ets tan part d'aquell Ubuntu, no? D'aquella cosa de, del grup, que llavors no, hi havia una asfíxia, no? D'algú que volgués ser, inventar-se, ser ja. Lliure. Bueno. Però arribaven a aquell tant i com que l'estructura tribal és tan forta i la trobaven a faltar, què passa? Que acabaven fent un gang, no? De la calle, una banda callejera. Que llavors les normes de les bandes callejeres són encara més bèsties.
Més bèsties, sí.
O sigui que era de la sartén al fuego. Hi ha com una cosa que ens ajuda quan sortim del poble i arribem a la ciutat i allà ningú et coneix i pots fer el que vulguis, però després quan són magres ve que t'interessa conèixer el veí, tenir algun familiar, algun amic que t'ajudi.
Clar, tenir un...
Llavors jo crec que és el... aquesta tensió tan difícil entre l'individu i el nosaltres. I un nosaltres massa gran, tampoc, perquè es dilueix. En canvi, si és un nosaltres petit, hi ha com una sensació de que realment fem pinya. Que quan volem i quan necessitem... I a veure, això ara estic a reformular. Si el sistema està canviant i si hi ha realment una crisi... de principi, dels fonaments de tot això, aquest nosaltres és un del tema, és un dels temes importants, perquè l'individu no dona més de si.
No.
Ja li han exprimit fins al màxim, només falta que ja tingui doncs, mig cos de pròtesis, que ja ara té una tercera, ara té una desena part potser de pròtesis, però només falta que comenci a tenir ja més i més i més, i ja deixi de ser individu.
Però en realitat és que estem sols. Saps què vull dir?
Nascem sols i morim sols, d'acord?
Sí, però mira, però vivim no, uns anys, eh? I és a dir que...
No, però aviam si m'enteneu.
Sí, però... Sí. Les coses clares.
La cosa està en que els individus, som això, individus, i llavors, per què tenim... per què en general es té la tendència... a voler ser com els altres, aquesta espècie de tenir la protecció de la societat o d'un segment de la societat o d'això, si al fi i al cap estem sols. I llavors el que s'ha de saber és estar sol.
És que potser seràs de les poques santes agnòstiques, eh? Sant vol dir separat. Etimològicament, sant vol dir separat.
Separat.
Sí, el que està separat de la resta.
Sí.
I etimològicament és molt maco també que dius egregio o gregario. Llavors hi ha com dos vessants del ser humà. O eres gregari, és a dir, vas en manada, o eres egregio, que és a dir, jo vull por libre. I vosaltres ja fareu. Tu tires més cap al jo vull por libre.
Jo sóc un animal social.
Sí, però...
Però, jo no pertanyo a cap club. No, así me luce el pelo.
Sí.
Perquè si tingués molts amiguetes i tal i quanto, que d'això a lo millor no necessitaria pues anar-me'n a treballar a Anglaterra, ara, per exemple. Saps què vull dir?
Yeah.
No pertanyo a cap club, mai de la vida. I, o sigui, conec molta gent, soc molt social, ja interactuo amb la gent, cap problema i tal, però allò de pertànyer a un club de qualsevol tipus, doncs em costa, perquè, bueno, em costa, és que ni m'ho plantejo.
I no. És que és molt més interessant i molt més divertit no pertànyer al club, anar descobrint. Anar descobrint i anar vivint i no està dintre de les normes entre cometes o del, però això en qualsevol.
Però tu ara teoritzes la seva afirmació i no sé si tu ets de la seva veta, vull dir, si també ets d'anar per lliure o
no, si són molt diferents, però tenim uns punts bastant. Jo en aquests moments vull fer un canvi de vida i no m'atreveixo, o sigui que
però sí, jo, 10 anys,
sí, aviat me l'aspiraré, no trigaré gaire, me l'aspiraré també.
Una pregunta també, que és però quan tu has parlat de, mira, això que feien els fakirs i tal, llavors m'ha vingut aquesta pregunta de dir, bueno, a tu, Montse, què et costa a la vida? Quina cosa és difícil i no suportes i tal? Perquè en aquell moment jo pensava el dolor, potser el dolor tu no el suportes i no...
Sí, jo sóc molt mala malalta, no estic mai malalta, però quan estic malalta sóc insuportable. Això. Perquè llavors em trobo desvalida, llavors el meu jo està malalt i llavors és el desastre padre. Saps què vull dir? Però, no, aviam, saps què passa? Que jo tampoc sóc una persona massa espiritual. Sóc molt pragmàtica. Ja m'ho sé, això. Mm-hmm. Llavors, l'espiritualitat no hi dedico massa temps. No hi dedico massa. Dedico molt de temps a la creativitat, a pensar, però no en el tema espiritual meu, intrínsec meu, amb mi. No, jo em diverteixo d'una altra manera, que és inventant coses,
tenint idees i posant-les
en pràctica. Sí, posant-les en pràctica i rient, sobretot. A mi m'entusiasma riure. És el que més m'agrada del món, divertir-me. Divertir-me, anant-me de festa.
Quina relació tens amb el plor?
Tinc que estar molt fotuda per plorar.
Val, o sigui, no és una cosa que et pugui passar davant d'una pel·li de dir,
d'emocionar-se.
Home,
d'emocionar-se.
No et dic jo que no m'emocioni de vegades allò que et ve el... Saps que se t'ennublen els... Sí, sóc capaç d'emocionar-me, clar que sí. Però no en allò de dir per una pel·lícula o... No.
Ja.
No, perquè sé el que hi ha darrere les pel·lícules. Saps què vull dir?
Sí. Bueno, per la perquè part aquesta de, pragmàtica...
Vinc d'aquest... d'aquest àmbit també.
Jo no us he presentat tal com m'heu dit abans a la Bodega Montse, que per cert fèiem un incís a la publicitat, el vi de Gandesa de la Bodega Montse,
això,
que no ens fan cap descompte,
no? Quins tios, tu,
no, i que el Javi no ens farà mai cap descompte, però bueno, segueix sent
cada setmana
preu.
Quasi, sí, quasi cada setmana.
I l'has portat aquí alguna vegada?
No, ui, aquest em posaria del revés, em deixaria en ridícul. Però ara digue'ns tu, Mercè, què et costa?
Què em costa el què?
Així com li he preguntat a ella i ha dit, bueno, sí, jo soc mala malalta i tal, a tu et costa més això que ella fa d'anar per lliure, et costa més o no sé, no tinc que donar...
No, mina per pistes, lliure no, no, no,
quina,
no.
Quina cosa, o, te, o no, diries, mira, jo tinc una fòbia que són, jo què sé, els cucs, o jo tinc un, una por que és la mort, o una cosa així, i també em podeu preguntar a mi, no, no, no estic... Però vull, vull que ens adonem també de cadascuna aquesta diferència, com gravita, no? Té uns pivotes... Pivotem al voltant de coses molt diferents, que és el que està sempre per sota, no?, movent-se.
Sí. El, ah, va, vinga, explica, va ser.
És la nostra... El nord i el sud, no?, una mica.
Home, de fet, de costar... Home, no puc dir que no costi... A mi el que em costa a vegades és donar allò... per exemple, en aquest moment... tinc ganes de pillar-me-la i potser sóc massa racional, no? Potser arriba un moment doncs, que allò entre la lluita entre la raó i el cor, no? Els sentiments i el raó... Potser el problema és que penso massa i a vegades m'ho penso tant que podria perdre oportunitats i això seria un dels temes. I ara estic en un moment de la meva vida que haig de...
Perquè pillar-te és deixar enrere...
Feina, moltes coses, família. Moltes coses, sí.
Tens fills també?
Sí, jo tinc dos fills, però són independents. Va. I la veritat és que és de les decisions que em costa, però jo he tingut uns canvis a la vida darrerament tan bèsties que penso que, bueno, que he vist lo important, no? Lo que és realment important en aquesta vida.
Digue'ns-ho.
Que t'expliqui els canvis importants.
No, els canvis així tu tan personals...
Jo estic superagraïda de les hòsties que he rebut.
Ah.
I bé, i ara és el fet de dir, bueno, doncs...
Què és l'important? Que has descobert el que és important per tu a la vida?
Jo crec que ho he descobert. No ho he descobert, ho estic buscant, però...
El temps, el teu temps.
El temps... jo diria les sensacions, la sensibilitat, el viure, diguéssim, però al costat doncs, de persones que realment el descobrir i el conèixer nova gent i a mi això se'm queda petit. A mi ara se'm queda petit.
Ara recordo que allà davant de l'Eliogàbal tu deies, no, jo ara veig que hem de tornar a les comunes i tinc ganes, com dient... Això ja no va.
Això ja no va, jo crec que ha d'haver-hi un... Sí, i estic al favor de... Bueno, no, i de descobrir. I crec que ara és el moment, i és un bon moment. Tots aquests canvis que hi ha, no? Aquestes crisis, aquests canvis que hi ha en tots els països, crec que demanen un canvi a nivell social important, i potser cadascú l'ha de fer a la seva manera, no? I per mi és com una crida. I el tema del dolor, doncs, arrel doncs, d'uns problemes físics, doncs, realment he patit el dolor i també he patit l'alegria de superar doncs, el dolor. No? I el dolor no l'arribes a controlar mai, però realment quan estàs malalt o quan estàs, diguéssim, retirat i realment tens dolor, te'n dones compte de que estàs molt sol, no? i que has de buscar elements doncs, per sortir-te'n. I llavors, quan estàs bé, és allò que dius, què estàs fent aquí, no? Ja que no sé si m'he explicat, però... El que passa és que no és un pas fàcil, perquè bé, així com la Montse té el coet al cul i va amunt i avall i sembla el Correcaminos, no? Se'n va d'un cantó a l'altre, així...
Ja sí que no dubto, però... O sigui, m'adoro les coses molt poc. Sí.
Sí.
Allò de...
Nosaltres dues idea, som molt diferents, però parlem molt, no? Som, sí, realment, no ens hem discutit mai i penso que realment és un valor de l'amistat, no? Sent gent tan diferent, però que a més ens divertim i riem molt juntes i ens posem en molts liocarmes. I bueno, vam fer un viatge juntes, te'n recordes aquell viatge que vam fer
a Creta, tu?
A Creta, que vam estar una temporada a Creta.
Ja vam anar a buscar el Bellocino, ja.
Va ser genial, 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 perquè realment era va ser un bon viatge de moltes experiències.
Sí, que probablement... amb cotxe tu.
Ho
fly drive d'aquell.
Va ser genial.
I què us sembla si toquem el tema del sexe i de l'amor?
Vinga.
Endavant.
Hi ha un moment en què deixa de ser important la parella, amb aquest plantejament de que vius sola, vull dir, neixes sol, mors sol, vius sol...
Què és el que passa? Que a mi, personalment, els homes em duren menys que els gossos.
Menys que els gossos.
Que els gossos. Sí,
clar, és que un gos dura molt, eh? Si li has de fer molt, molt de mal perquè marxi.
Llavors, no ho sé, jo potser amb això...
Però llavors, igual has tastat moltíssims, no?
Sí, clar, és que és això.
Has pogut conèixer l'abraçada de molts colors, de molts llocs...
Doncs sí, aquí està la cosa. Llavors, el compromís, o sigui, jo soc una persona que em llenço, ¿vale? Però després, allò així, a la que comença a torçar-se alguna cosa, doncs ja estic fora, saps? O sigui, no soc constant. Ni amb això, ni amb els meus oficis, perquè jo tenint una ment creativa, doncs m'agrada tant fer tantes coses diferents que llavors... O sigui, aquest és el meu modus de vida, no? I llavors amb les parelles, amb les relacions, doncs és el mateix.
I has arribat a fer fills o no?
Sí, jo tinc dos fills, un d'un pare, l'altre d'un pare, i així. Sí. Sí, i llavors he tingut moltes relacions i he tingut
en una època et creies que calia ser més constant i vas aguantar i vas criar i vas tenir una parella més llarga o més estable
no, realment no.
No,
sí.
Perquè fer un fill en una nit, bueno, una nit
però saps què passa? Que jo, a veure, vaig tenir després d'estar visquent amb un home durant 6 anys, doncs vaig tenir un fill.
Bueno, doncs...
Però llavors, quan el fill tenia 3 anys, doncs ens vam divorciar. Vale? I llavors vaig conèixer un tio, em vaig quedar prenyada, i llavors vaig pensar, bueno, estaria bé que el meu fill tingués un germà o una germana. Doncs endavant. I ja està.
Pensant més amb el teu fill que no amb el pare.
Clar,
ni res,
clar, perquè era així, és una cosa... Perquè la decisió... O sigui, a veure, tenir-lo o no tenir-lo era tan fàcil, jo no tinc aquests problemes així de que si està malament o que està bé avortar o el que sigui. No, vale? No tinc aquests problemes. Però vaig pensar en aquell moment que, donar les circumstàncies, doncs... potser estaria bé, jo, que vaig ser filla única, m'hagués agradat que el meu fill no passés per això, no? Per viure en un món de grans tot el rato i tal.
Clar.
Doncs, llavors, pues, així és. I sí, vaig tenir la meva filla, estic contentíssima.
Sí. Però vas, per una altra banda, el poder viatjar i conèixer gent, fas amistats i tens companys de ball.
Sí, home, i tanto.
I això fa la vida molt més...
Continua, home, la fa molt més divertida i molt més enriquidora, sí. Però allò de dir, tenir la parella, és que ni m'ho plantejo.
Ja.
Ni m'ho plantejo. O sigui, jo quan estic bé amb una persona, doncs m'hi estic fins que m'hi estic bé. Però després ja no. O sigui, jo no aguantaré cap relació o cap història en la que jo no m'hi senti al 100%.
Olé.
Si no estic al 100%, me l'aspiro, vampiro, i ja està. Sí, és que sempre així.
I et persegueix, o sigui, t'han seguit i t'han dit, no te'n vagis.
Sí, ho diuen tots, no te'n vagis, però jo ja m'he ninat.
Ja no hi ha manera de...
No, o sigui, mai de la vida he reculat i dit, bueno, pues vale, reconsiderem i tal i quan.
No, mira, és la frase que hem dit, el camí sí. No és tornar...
Quin signe ets?
Àries.
I què més de l'ascendent?
Àries, i em sembla que és aquari, però mai de la vida ho he pogut... Saps per què? No m'he fet mai cap carta astral, però m'he mirat les cartes astrals i a veure, el meu signe sempre cau al mig de la ratlla. de la ratlla de separació d'Aquari i de no sé què.
No sé, no tinc ni idea. No sé molt de... Vaja, vaja. Tu com ho vius, això, Mercè? Si es pot
preguntar. El que, sí, home, jo a l'amor ho trobo, és fantàstic. L'amor fantàstic.
Infinito mientras dure, com deia
la Maria sí, Betània. Com digo sí, jo? Sí, que bé, Betània. No? Sí,
infinito
sí, sí.
Mientras dure.
Mientras dure, cuando clar. Acaba, pues... Sí, quan s'acaba, doncs s'acaba també. És que...
La veritat tema... és que jo m'hi poso de totes, totes. Allò, quan començo amb tot el... Oh, i espero que l'altre també continuï. Però arriba un moment en què hi ha coses que saps allò de dir, per favor... I són coses...
Però que és la convivència, per sí, exemple, o que acaba...
Rutinització. La...
Sí, que ha... potser la rutina és el que a mi no... Jo necessito... I sempre he anat a pillar homes que són...
estructurats, rutinar... Sí, no,
sí, d'alguna manera no són creatius. Saps? I això és... A veure, a lo millor... Amb un que fos tan creatiu com jo ens estiraríem els cabells. Qui sap, a lo millor no, però és que no n'hi he trobat mai cap.
Bueno, jo diuen, de... polos opuestos se atraen.
No, i aquí està el que funciona irregularment amb mi, que els polos opuestos se atraen un rato i després ja no.
Ah, perquè canvien polaritat.
Llavors ja vull.
Ja, és que jo crec que a les parelles hi ha un canvi de polaritat de cop i sí. Volta, que tot el que abans t'agradava et comença a ser com una cosa feixuga de dir quin rotllo, una altra vegada m'està parlant d'això o aquesta manera que té de reaccionar ja tinc prou, o sigui, és que com, hi ha com un...
És que canviem, sí, és que canviem, sí. És un canviar.
I aleshores s'ha de canviar.
I llavors...
Sí, depèn. A vegades va bé...
Parlar.
Parlar és difícil. Parlar s'entén la gent, però no vol dir que es reformi res, no? Però a vegades hem agafat distància de dir, ei, prenem uns dies un d'això. A vegades trobes a faltar o no, o veus les coses d'una altra manera i es refresca, fas un reset una mica, no? Però...
Jo crec que el pitjor és la convivència, eh? És a dir, es pot mantenir, jo crec que potser és més fàcil mantenir una relació tenint cadascú el seu espai i tenir una relació lliure que no el compartir contínuament, doncs això al final cansa.
Jo és que quan estic interessada en algun tio, doncs llavors el que faig és abocar-m'hi del tot. O sigui, jo no puc fer això de a los novios eternos. Jo m'hi haig de posar tota la carn a la graella i allà a matar-ho tot. Vull dir, raca, no? A cremar-ho. Soc d'aquesta manera.
Sí.
Saps? No ho sé, allò de dir... Bueno, a hores d'ara, per exemple, tornaria a viure amb algun tio? Sí. Sí. Fins que em cansés.
Clar.
O fins que es cansés ell. El que passa és que encara no tinc experiències d'aquestes que es cansi ell, de fet. Si algú té un problema entre cometes, que jo no trobo que sigui un problema, perquè vull dir, home, no és que sigui un problema o no sigui un problema, és que penses, hòstia, tota aquella energia que has posat i tal i quanto, i ara de repent és com que no sents res. He de dir, o sents l'oposat.
Bueno,
i llavors penses...
Vivir per haver.
Mira, hi ha estat perdent el temps. Però en realitat no l'hi ha estat perdent, l'hi ha estat vivint.
Clar.
Saps? I llavors pues, té una compensació, clar que sí, aquesta.
Jo, d'una manera, estimo totes les dones que he estimat. I encara que han passat... I,
ah, però jo no. Hagut...
Una estimació de... Clar, perquè jo he estat a dins d'elles i he fet coses i he somiat i he compartit i tot això
No, jo crec que tu ets molt romàntic.
No hi ha penediment.
No és el penediment, és allò de dir, ostres, jo he estat perdent el temps, anem a recuperar. Això és el que faig jo. Un rato, ja, perquè, ja. A veure, jo no em poso a viure amb ningú o no em poso a tenir-me una relació amb ningú sense, o sigui, pensant que estic perdent el temps, perquè si no ja no començo. Però, i al principi tot està molt bé i tal, i després ja la cosa empitjora i és aquest tros d'empitjorar, que no em costa gaire, és... sí, o sigui, l'empitjorament jo aguanto fins a un any, tope. Vale? Quan començo a veure que hi ha coses que no m'agraden i tal, tinc un any que rumies, fas com que no passa res, però passa, i llavors, adéu!
Molt bé.
I ja està. I llavors, a veure... Jo, normalment, no tinc cap relació amb les meves exparelles, Bueno, yeah. Potser amb un parell i prou.
Sí, perquè, no, jo...
Perquè ja s'ha esgotat tot. A la que trenco, sí. Per mi s'ha esgotat tot, i llavors, no sé...
Però això no treu el que jo deia, Jo, amb l'única que tinc relació és la mare del meu fill, perquè, clar. Ens anem trucant i veient quan toca i quan no toca també, procuro que ell no vegi allò que el món es talla i aquí només la mama i aquí només el papa, que ens barregi de tant en tant. Però no em cal veure'm amb parelles ni rememorar res, però vull dir que el cor l'estic, no? I això que em deies de ser romàntic, jo era romàntic, jo ja no ho soc, però és que jo estic sorprès.
És com una febre.
Què dius? Jo trobo que és fantàstic ser romàntic,
sí,
romàntic. Jo ho estic descobrint, ser romàntic. Jo crec que no ho era i ara me n'estic tornant, no sé, per això et dic que vaig al revés. Bueno, genial, perquè no tothom és igual. Jo crec que ho era poc i ara ho soc més. És curiós, mira. No?
Sí.
Perquè es va perdent el romanticisme amb els anys.
No ho sé.
Pregunta-li a ell.
Per això t'ho dic, t'ho pregunto a ell.
M'ha fet aquest canvi. I a més fa poc, fa uns mesos, que m'he adonat de que, a veure, de que jo abans deia no, jo no puc tenir sexe amb una dona que no estimi. La veritat, no és així.
No és així. Perquè el sexe és una cosa...
No, hi ha dones que només...
I l'amor és una altra.
D'acostar-te als cossos, el cos ja fa el que vol.
Però és clar que sí.
I no cal que tu diguis... Bueno, clar, li pots dir t'estimo en aquell moment perquè...
Bueno, com pots dir el que ho ets i el que millor no ho és.
Ja sublimes.
És una mentida com una altra.
Bueno, però a mi també m'han mentit i m'han dit t'estimaré tota la vida i després no m'han estimat tota la vida, m'entens?
Però és que això... Escolta, és que
què és estimar, saps? O sigui, tu pots dir que estimes a qui sigui, jo puc dir que estimo a qui sigui, però a veure, què és estimar? Doncs
no
et que et vull bé.
No et portaran a judici perquè... ara ja no m'estimes i ahir em vas dir que
hi ha gent que sí, em vas dir que m'estimaves. Bueno, pues sí, i t'ho vaig dir.
En aquell moment,
t'estimava.
Jo era molt literal, però... en el sentit de que, ostres, si jo deia que estimo algú, pues aquí a pechugo,
Però és el moment.
Tu no, però tu i aguanto i tal, perquè jo t'ho he dit i m'he compromès.
Però tu no et pots comprometre amb uns sentiments d'aquí, de dintre de 6 mesos, que no saps com anirà.
A mi em va costar molt entendre això.
Els americans ho fan en tot el moment, però clar, és que aviam què entenem per t'estimo, que fins a on... cada un té una mesura, una vara diferent, jo per exemple, no sé, el meu fill, la meva filla em diuen que m'estimen i jo els dic que us estimo, saps? Així ens ho diem d'aquesta manera, així és natural. A mi la meva mare no m'ha dit mai que m'estimava, allò de nena t'estimo,
Ja, ja, ja.
Així és com jo els dic als meus fills, o els meus fills m'ho diran a mi.
Jo amb el meu fill, clar, i amb la meva mare també ho vaig fer, perquè jo era molt carinyós. Sí, sí.
Però clar, és que és una qüestió de cadascú diu les coses en la seva mesura. Llavors, per tu, el millor estimar és una cosa, ui, ui. I pel del costat, doncs, és només això, et vull bé, no ets el meu enemic, ets el meu amic, i per això t'estimo. O sigui,
perquè
no només es pot dir a nivell, diguéssim, de parella, o quan estàs amb el sexe i tota la pesca. Sí. O sigui, estimar és... m'estimava el meu gos com un fill.
I tant, sí, 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 sí.
I l'estimava amb un amor genuí.
Segur.
Però també l'estimava, a vegades també idealitzes, no? I hi ha una part que dius...
Que l'amor no vulgui dir... et seré fidel tota la vida.
Això no és amor.
No, però és que hi ha molta gent que ho entén així. O sigui, el dir t'estimo és ja forever and ever i ja està.